Indici, fet, circumstància o senyal que, sense constituir una prova concloent, permet deduir o sospitar l'existència d'un fet, d'una situació o una intenció. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem. El Caconovell, bona tarda.
Bona tarda.
I saludem el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
Hola, bona tarda.
Avui tens, he escoltat ara que tens sí. Esdeveniment important aquest vespre.
Sí, sí, sí. Hi ha una graduació a casa. Hi ha algú que es gradua.
Carai.
Això ha canviat molt, eh?
Això és un abans i un després, eh?
No, però a més, tu, Queco, que tens una edat així com jo, quantes vegades t'havies graduat, tu?
Cap.
No, jo tampoc. És que jo tampoc.
No, és que perquè... no, ni a la uni us vau graduar.
No, es feia, i la universitat, en el meu cas, era molt difícil.
Perquè el concepte universitat a la vostra època ja existia, no?
Sí, existia, sí. I era difícil que passés perquè no la vaig acabar.
Ah, clar, home, llavors.
Jo sí, la vaig acabar, però amb cursos allò, amb assignatures d'un curs i un altre, i per tant, un acte com a tal. Però ara en sèrio, o sigui, entres en un món absolutament surrealista.
Però aquesta persona que es gradua, quants cops s'ha graduat ja?
Doncs, o sigui, graduat oficialment dues, ja. Perquè es va graduar de l'ESO, diguem-ne.
Però hi havia festa de graduació a l'ESO.
I tant, i tant. A l'ESO? I tant. I el batxillerat, ara. Però és que hi ha escoles en què es graduen de primària. No estic fent broma, eh?
Que això ja és
sí.
Una mica per posar-ho en mans d'algun jutge.
I escoles bressol en què els nens...
Sí, home, va.
Que els nens petits els hi fan tota la festa amb el barret i tot plegat. Parlo seriosament. I una festa de graduació, t'ho dic, Garriga, perquè tu no tens fills en aquesta edat...
No, ni cap edat.
Ni en aquesta, ni en...
Bé, però, no, però sí. és com un casament, eh? O hauries de veure els vestits...
T'està costant una pasta, la graduació.
Amb un noi crec que sortim més baratos.
Ja.
Perquè al mes el meu ha sortit així una mica el pare i, per tant, reaprofita el vestit de fa 2 anys, imagina't.
Sí,
però, I content.
Però si
content.
Deu haver crescut.
Un outfit que ha estat criticat, eh?
Sí. I que ell es defensa, eh? Tinc el seu WhatsApp.
Perfecte.
I està indignat, eh? De les crítiques que ha rebut.
No criticarem aquí.
Parla amb samarreta i... traje.
No, doncs jo dono...
És que el Santi Villas...
Sí, el dia que vulguis podem parlar sobre les graduacions, els vestits, les noies van de llarg, però...
No, és
però...
que tinc una botica al costat de casa
sí,
de vestits de graduació
i
hi ha una cua increïble.
Sí, clar, sí, és que és tot un món, eh?
Saps quin és el drama que jo veig amb això? És que de molt joves, perquè el teu fill és joveníssim, no jove, joveníssim, ja fan coses com de molt grans.
Sí. Tenen pressa per fer coses de...
I això és com... Vols dir que toca ara fer una festa de graduació com es fa a les pel·lícules americanes, bla, bla, bla? No ho sé.
És dimecres, 20 de maig, quina data. Ja estem pendents de tot això. I atenció, perquè els Estats Units apunten directament a Cuba.
El secretari d'Estat de l'administració de Donald Trump, Marco Rubio, ha adreçat un missatge directe a la població cubana on critica els dirigents de l'illa i els ofereix una nova relació amb Washington superant els actuals governants. Rubio ha dit que les constants apagades que està patint Cuba són culpa del govern i ha ofert ajuda humanitària condicionada a canvis a l'illa.
Pedro Sánchez tanca files amb Zapatero.
Es manté en la innocència i descarta avançar eleccions per l'impacte del cas Zapatero l'endemà que l'expresident del govern espanyol fos imputat com a suposat cap d'una trama dedicada al tràfic d'influències. El Partit Popular, en canvi, veu l'evidència que el PSOE, la corrupció, és una pràctica generalitzada.
I mentrestant, l'acord dels pressupostos passa aquesta tarda per Madrid.
Generalitat i Estat ratificaran els acords d'Esquerra amb el govern que depenen del govern espanyol, com ara el finançament del tren orbital o el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la part catalana tindrà majoria a l'hora de prendre decisions.
I els esports atents avui, de nou, al tot costa.
Sí, perquè ahir van entrevistar Alexia Putellas a les portes de la final de la Champions que el Barça juga dissabte. Avui, en Costa i la Gelmà rebran el central del Barça, Pau Cobercí.
Just abans
que s'acabi la Lliga. Doncs mira, Pau Cobercí, avui al tot costa.
Ah, molt bé, molt bé. I a banda de Pau Cobercí, de què estarem pendents aquesta tarda?
Doncs de la reunió entre el Departament d'Educació i tots els sindicats, excepte els de professors de secundària, que considera que la proposta de la Generalitat per negociar és una presa de pèl. La trobada és a 6:15 d'aquesta tarda. Avui ha tornat a haver vaga a l'educació, en aquest cas, la d'avui, a les escoles bressol.
Òscar Fernández, que vagi molt bé l'acte d'aquesta nit.
Gràcies.
Tu hi assistiràs o el portes i el vas a buscar?
No. Nosaltres anem a l'acte. institucional, podríem dir, perquè després hi ha la festa.
Ah, hi ha festa,
home, tu
diràs. Dimecres.
Sí, perquè aquesta, aquesta és l'altra. Pobre de tu, que no vagis a l'acte aquest de graduació.
Home, quedes marcat, sí, sí.
Hòstia. Doncs demà ens ho expliques.
Molt bé.
Una abraçada a tots.
Adéu.
I de nou, avui dimecres, tota l'atenció al cas Andic. Jonathan Andic sortia així, en llibertat dels judicis, dels jutjats, després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. La jutge, però, li ha imposat un seguit de mesures cautelars, que ja us vam explicar ahir, perquè considera que hi ha prou indicis que apunten a la presumpta participació activa i premeditada del fill del fundador de Mango en la mort del seu pare. La Rebeca Carranco va tenir allí un dia de bojos.
A Champions, em vas dir.
Bona tarda. Li vaig dir, avui has viscut com una final de Champions, no?
Bona tarda.
Home, va ser un dia molt boig, perquè des de ben d'hora al matí fins ben bé entrada a la tarda van anar passant coses.
Sí, jo vaig com tancar l'ordinador a casa, crec que eren les 11 de la nit, que estava tancant l'ordinador.
A les 11 de la nit.
Sí.
I vas obrir-lo?
Bueno, això...
A les 9 del matí ja el tenies encès,
sí,
eh?
Sí, sí.
I tenim també amb nosaltres el Carles Monguilot, que és advocat penalista. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ahir es va aixecar aquest secret de sumari. De tot això que ha anat sortint, advocat, vostè li ha sorprès alguna cosa en especial?
Bé, sorprendre no és la paraula, potser, però bé, quan hi ha una investigació penal que està en secret, com el cas... Òbviament, en teoria, tot hauria de sorprendre, no? Perquè el secret està pensat perquè no transcendeixi una investigació policial tan delicada com, per exemple, en aquest cas, no? Per tant, sí, sembla que hi ha aquí una sèrie d'indicis que suposaran, doncs, un nou escenari que no teníem fins avui.
És més contundent el que vau llegir ahir, Monguilot, Rebeca, del que esperàveu llegir?
Jo, a mi aquesta interlocutòria que al final el que posa sobre la taula són una sèrie d'evidències, que sí que algunes d'elles com... Teníem una idea superficial, no?, de quan havia anat al lloc, de quina manera...
Ara repassarem, allò.
Coherent, és a dir, però és veritat que tot allò, quan ho llegies de manera conjunta, tot seguit, no?, sí que a mi, en aquell moment, em va causar impacte. I, per exemple, jo estic com molt a sobre d'aquest tema, ja molt de temps, però al meu costat estava la meva responsable, no?, que porta molts temes, però tenia com també la curiositat de llegir aquella interlocutòria, i a ella sí que li va impactar moltíssim, és a dir, més que a mi...
No, jo que no ho he llegit, jo estava llegint la interlocutòria al vespre i em vaig quedar de dir, hòstia, quantes coses, no? Que ho he vist des de fora, no? Impacta
molt. No sé, jo des de fora ho estic seguint amb un interès, no sé si morbós, no? Perquè en aquest país ens agraden molt els programes d'aquest tipus. Mm. Jo sóc un fan declarat de la sèrie Succession i té unes connotacions, i alhora em vaig alegrar de que a Catalunya també tinguéssim nissagues que donen per fer sèries.
Malauradament,
sí. Malauradament. Bueno, hi ha de tot, eh? A tot arreu hi ha de tot. I aquí jo trobo que ens faltava una cosa d'aquestes. I en aquest sentit, a les xarxes, aquests dies són múltiples la gent que ja està demanant a crits a Carles Porta que faci un crims.
Sí, va haver de fer un tuit ahir dient, clar, ja el farem.
El Carles ha dit, bueno, primer, presumpció d'innocència. Després, que resolgui el cas. I després, els capítols de crims es fan el xup-xup. No es fan d'una setmana per l'altra.
Doncs mira, farem una cosa, agafarem la interlocutòria, es diu així, interlocutòria, ho dic
sí,
bé.
Sí, nosaltres diem auto, que és una castellanada, la interlocutòria és... Com...
Doncs agafarem la interlocutòria i amb el Carles Monguilot i la Rebeca Carranco l'anirem comentant, perquè hi ha fragments que són molt interessants. D'entrada, la jutgessa enumera contradiccions i indicis que apunten cap a Jonathan Andic. Alguns d'aquests indicis, per exemple, molt important, la relació que tenien pare i fill.
Respecte de la relació pare-fill, manifesta el senyor Jonathan que era una relació sense desavinences. De l'anàlisi dels missatges de WhatsApp, es demostra el contrari, essent el motiu principal d'aquesta mala relació l'obsessió que el senyor Jonathan té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida que el pare es veu obligat a acceptar per continuar mantenint relació amb el seu fill.
A veure, Monguilot, aquí veiem una redacció molt contundent. És habitual aquest llenguatge on directament l'auto la interlocutòria parli d'obsessió, que entenem que això és una conclusió que arriben, o es demostra el contrari, contradiuen clarament la versió del fill, o obsessió, mala relació... És com molt contundent, porta molta càrrega valorativa ja aquesta interlocutòria.
Sí, sí, sí. A veure, hem de partir de la base que estem parlant d'indicis. Eh? Aquí, si això s'arriba a jutjar, que ja ho veurem, no tindrem en principi una prova directa, no? Tindrem el que es diu prova indiciària. La prova indiciària sempre és molt complicada, perquè tens que anar analitzant indici per indici per fer un salt final de conclusió amb sentit comú, amb les regles d'experiència, etc etc. Per tant, tindrem que veure si aquests indicis que ara ha lligat la jutgessa d'una manera totalment provisional poden arribar a la conclusió com a única sortida possible de culpabilitat. Això per un costat. Per l'altre, utilitzar adjectius... Els jutges haurien d'utilitzar pocs adjectius, no? Haurien de limitar-se normalment a redactar amb fredor fets. Dir que era una obsessió per als diners, bé, és una valoració de la jutgessa, que no dic que estigui mal feta, però no té cap més transcendència. El que sí han d'esperar és que ara la defensa, a més en mans d'un reconegudíssim i prestigiós advocat com és el Cristóbal Martell, que la defensa desplegarà la seva tasca, per exemple. Aquí parlen de proves pericials, dels Mossos, d'una relliscada que no ho seria, o si ho seria...
Ara hi arribarem, això, també, sí.
Bé, vull dir, tot això haurem d'esperar, perquè hi ha dos tipus de proves pericials, jo sempre ho dic, les que són contundents i, si científicament s'ha fet bé, no porten dubte, com pot ser un ADN, i l'altre com pot ser una prova d'un expert amb, entre cometes, relliscades, o d'un altre tipus. Sempre s'haurà d'esperar a veure si hi ha un contraindici a través d'una pericial que posi en dubte la que ara han fet els Mossos. Per tant, prudència.
Ara anem a això, però entràvem en aquesta mala relació, perquè, clar, aquí parlen de WhatsApps, per tant, aquí sí que hi ha proves de coses que aquest senyor ha dit. Arriba a parlar en un altre moment d'escrits, en els seus escrits, els sentiments d'odi, rancor, idees de mort i culpabilitzar de la situació el seu pare, trobar una solució única per rebre l'herència en vida, que la figura del pare deixi d'existir. Aquests WhatsApps, creus, Rebeca, per la teva experiència, que els acabarem llegint?
Doncs probablement sí que sí, tenim accés a la causa, que és veritat que en aquest cas doncs, ara mateix la causa la té la defensa, Jonathan Andic, la seva defensa, no? Que si tinguéssim accés, doncs això ho podríem acabar veient. Llavors, això que tu deies abans, no? Aquesta part que sembla com interpretativa, no? D'aquest escrit, no? Que a mi també, com quan ho vaig llegir, també em va cridar l'atenció, no? Una mica preguntàvem de si això com de sòlid era, no? Llavors la resposta és, bueno, això està als WhatsApps i està no només als WhatsApps que hagin pogut recuperar del telèfon de Jonathan Andic, sinó també el telèfon del pare, que també es va recuperar i que es va tenir accés a tot aquell contingut.
Del pare sí que ho tenim tot, en principi.
Del pare, aquell telèfon que es trenca, però sí que aconsegueixen tenir accés, i llavors allà també hi ha doncs, moltes evidències que sí que demostren en quin estat estava aquella relació, que Jonathan Andic va dir que era bona, i que després ells, quan constaten amb el que troben doncs, si és bona o no, doncs arriben a la conclusió, segons ells, irrefutable, de que bona no era.
Sempre es pregunta, i per què s'hauria produït aquest crim? Doncs bé, l'herència i l'obsessió pels diners, segons la jutgessa, són un punt molt important.
Del resultat de l'anàlisi de les converses, es desprèn que Jonathan, a mitjan any 2024, va tenir coneixement que el seu pare tenia intenció de canviar el testament, creant una fundació per ajudar les persones necessitades. És en aquest moment que es produeix un canvi notable en el senyor Jonathan, el qual pretén reconciliar-se i reconeix que la seva actitud amb els diners no és la correcta. El pare, en un intent de reconciliar-se amb el seu fill, accepta l'excursió que el seu fill li proposa per parlar tots dos sols.
Clar, això tampoc no és una prova directa, però sí que indica un possible motiu, no? Aquesta...
Clar, aquí una mica el que s'estan explicant és per què ha pogut, o sigui, si realment Jonathan Andic és el culpable de la mort del seu pare, no? Tot això, tenint en compte en el moment que estem de la investigació, que la presumpció d'innocència sempre està sobre la taula, llavors, per què? Doncs una possible explicació és el tema de la fundació, que és realment molt interessant. Sí que sabem, i nosaltres al País portàvem molt de temps mirant el tema de la fundació, és que Isaac Andic tenia aquesta voluntat, aquesta idea de fer com una gran fundació que deixés com una petjada al món, no? Fins i tot una vegada ella no ho sigués, i que tingués com aquesta idea d'ajudar doncs, el tercer sector, a les persones pobres, necessitades, deixar com que tot anés molt més enllà de només la seva empresa, no? Sinó que és com una gran marca amb aquesta idea idea de la beneficència d'ajudar els altres. Llavors, això sí que suposava, si ho acabava materialitzant, alguna mena de canvi en l'herència. Llavors, els Mossos apunten a que això podria ser, no?, un mòbil econòmic que sumaria a aquesta altra idea de la mala relació.
Ara, que escolti bé, Montguilot, perquè li preguntaré pel que ve ara. Les tres visites consecutives i desconegudes al lloc dels fets.
El senyor Jonathan va manifestar que feia unes dues setmanes que havia realitzat el mateix recorregut i de les proves de localització del seu vehicle s'ha pogut constatar que van al lloc dels fets els dies 7 del 12 del 2024, 8 del 12 del 2024 i 10 del 12 del 2024. Ha quedat acreditat a través de la matrícula de baixes emissions d'entrada i sortida de Barcelona els dies 7, 8 i 12 de desembre de 2024. I a través dels sistemes de vigilància del trànsit a la localitat de Collbató, en contradicció amb la seva declaració, en la qual va manifestar que hi havia anat 15 dies abans.
Clar, advocat, aquí hi ha contradicció i que descobrim que el senyor Jonathan ha estat al lloc dels fets 3 dies consecutius que no havia explicat. Això sí, tampoc sí. És una prova directa, no?
No, és un indici. Podríem dir que potser de tots els que hem llegit potent, més que res perquè, si bé és cert que tots ho sabem, que la persona investigada i acusada també, si més endavant ho fos, té dret a mentir, quan es descobreix una mentida tens que ser molt curós en saber justificar per què, en un moment determinat, has negat allò que després es demostra que havies fet. Sí, certament, això, si és així, si ell va negar haver-hi estat dues vegades abans, el dia abans fins i tot de la mort, i ho va negar, doncs s'haurà d'explicar. Haurà d'explicar per què ho va negar, tot i que seguirà sent un indici no suficient per concloure amb la culpabilitat. Però, òbviament, tothom té sentit comú, i això no oblidem que si va a judici serà jutjat per un tribunal popular, per tant, gent del carrer, nou persones del carrer i dos substituts, 11, que valoraran la lògica o no d'haver mentit, si és veritat, i de per què no es deia des del primer moment que sí, efectivament, es havia estat allà. No sé, seran elements, com deia abans, complicats de valorar perquè és prova indiciària, però d'una certa potència, no ens hem d'enganyar.
Jo només volia comentar, igual ho parlem després, sobre la presumpció d'innocència relacionat amb les imatges que vam veure ahir, que són imatges que jo des de fora, no hi entenc gens, trobo que són molt dures veure una persona entrant i sortint com 3 o 4 vegades emmanillat i que des de fora, des de casa, jo vaig pensar, doncs molt innocent no deu ser si el porten tan emmanillat. I la pregunta que volia fer és normal que vagi emmanillada una persona que va a declarar al jutge?
Hi ha casos que algú que ha anat emmanillat i després és innocent se l'hagi hagut de compensar. Que se l'hagi hagut de compensar.
Sí. O és el que popularment es coneix com la pena del telediari.
Bé, jo he sigut molt crític amb aquestes imatges i, a més, em va sortir instintivament quan ho vaig veure. Crec que era absolutament innecessari que fes aquesta exposició pública a la premsa, sabent que hi havia càmeres, etc. Si conec la realitat dels jutjats de Martorell, en un desert que no hi ha un lloc per arribar al subterrani sense ser vist i filmat, però la pregunta és... Era necessari emmanillar en aquest senyor? I, a més, era necessari emmanillar-lo a darrere? Aquest senyor, custodiat en 4 Mossos d'Esquadra, quan es havia presentat, quan té domicili conegut, realment algú va valorar que hi havia risc de que sortís corrents i se'ls hi escapés?
És diferent anar emmanillat per davant que per darrere?
Sí.
És més humiliant, no?
I de comoditat.
No, i a més és una mesura reforçada de seguretat. L'emmanillament a darrere, jo l'he vist en casos realment de gent que pot ser perillosa, que pot tenir una certa eventual perillositat. És la manera més contundent que té la policia catalana o espanyola de portar a una persona emmanillada. No hi ha, per exemple, manilles als peus.
Perquè tu, Rebeca, heu preguntat això a la policia?
Sí. Jo no sé si va veure que al principi ell entra emmanillat per darrere i després de les últimes imatges, quan ell està esperant la decisió de la jutgessa, quan torna a entrar, torna emmanillat per davant. Li canvien les manilles.
Tant, això ja et demostra una certa innecessarietat de la primera imatge emmanillat al darrere d'aquesta manera. Jo ho trobo innecessari. Totalment.
Us n'han dit alguna cosa?
Bueno, vam estar, o sigui, una mica la idea aquesta, tu recordes que vam parlar molt aquí de qui anirà, anirà citat, anirà detingut, com anirà Jonathan Dick als jutjats, no? I una mica el que ens arribava també és que els Mossos volien garantir que farien amb Jonathan Dick el que es faria amb qualsevol persona en aquesta situació, és a dir, ni un tracte doncs, que sigui
de greuja... investigada per un tema d'assassinat, se l'hauria tractat igual.
Una mica, aquesta és la filosofia, fins on sabem, que s'aplica en aquest cas, a dir, és un delicte molt greu, és un homicidi, és una persona que creiem que ha d'anar detinguda al jutjat per aquest homicidi. Jo suposo que el tema de si l'emmanillen darrere o l'emmanillen davant, suposo que ja és una qüestió segurament més operativa, que segurament és possible que no es facin tantes preguntes de com ho fan, però amb el tema d'això, de detenir-lo o de citar-lo i de com ho havien de fer, intentar, doncs, preservar de totes les maneres que ningú pogués gravar aquelles imatges, o entenent que bueno, entra el jutjat i entra i estan els mitjans i no hi ha doncs, més remei doncs, que passi per davant i ja està, perquè no hi ha altra manera de fer-ho, ells volen fer-ho com ho haurien fet amb qualsevol altra persona.
Bé, deixem-ho tornar.
És que jo, si em permeteu, jo crec, jo estic fart de veure acusats d'homicidi i assassinat que no estan emmanillats. Per exemple, en el judici, el tribunal deixa en mans de la policia que el custòdia si és necessari tenir-lo emmanillat. I podríem parlar de gent acusada d'assassinat, que potser per l'edat, pel que sigui, no se'ls ha emmanillat. No està escrit enlloc que perquè el detingut té una investigació per homicidi, se l'ha d'emmanillar. Però és que jo vull anar més lluny. Jo penso que la detenció va ser innecessària. Jo crec que aquest senyor, si s'hagués citat que comparegués a declarar amb el seu advocat, s'hagués presentat segur. Perquè ho havia fet fins aleshores. Per tant, la reputació d'aquesta persona, de qualsevol persona, no només aquest senyor perquè tingui o no tingui diners, de qualsevol persona, la llei d'enjudiciament criminal diu que la policia ha de tenir cura de que la detenció de qualsevol ciutadà es faci de la manera que menys perjudiqui en aquest detingut, la seva reputació, etc. Per tant, jo crec la innecessarietat de tot aquest, d'aquesta exposició pública, repeteixo, ni emmanillat ni tan sols de tingut. Crec que s'hagués pogut citar discretament, estic segur que s'hagués presentat, perquè un voleu que vagi, que abandoni tot el que té. És que és fer una presumpció contra reu, dir és que s'hauria escapat, que em sembla que ningú amb un mínim de sentit comú podrà mantenir-ho. Penso jo, eh?
Deixem-me tornar a la interlocutòria, perquè encara ens queden alguns dels indicis que es posen sobre la taula. Un altre dels importants és la caiguda d'Isaac Andic, que no encaixa amb un accident.
Es desprèn de l'informe forense que la caiguda del senyor Isaac Andic és com si s'hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant. Totes les lesions de la relliscada són al costat dret i en forma ascendent. No presenta lesions als palmells de les mans. Es descarta la relliscada amb una pedra o la caiguda cap endavant.
Clar, això també serà important al judici, no?, perquè explica com va morir de forma efectiva Isaac Andic.
Clar, llavors, si pensem en el que estan explicant, aquesta caiguda cap endavant, no?, jo he estat al lloc i llavors tu caus i és veritat que de seguida veus la carretera, que és... et mates segur, però tens com un petit replà en el que segurament cauràs igualment, no hi ha marge, però com l'instint, no?
Et podries frenar. Sí.
Com a mínim intenta posar les mans, no? Si tu estàs caient com de curts d'esquenes, no? Segurament el primer que intentes fer és posar les mans. I llavors aquí assenyalen aquesta cosa de que les mans, ell, doncs, no té cap mena de lesió.
I encara un element més, les petjades forçades en aquesta caiguda.
La conclusió que realitza la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra és que en tots els simulacres duts a terme, l'acció de fregament amb la sola de les bambes del finat és necessari que es faci com a mínim 4 vegades en els dos sentits, davant, darrere, per arribar a aconseguir una petjada similar a la ressenyada el dia dels fets a la fotografia 9. Manifesten els agents dels Mossos que aquesta acció s'ha de realitzar de forma deliberada, exercint pressió sobre el terra, i que aquesta marca no es pot produir de manera fortuïta.
Clar, Rebeca, això què vol dir?
He necessitat interpretació, també, perquè jo quan ho vaig llegir no vaig...
Jo crec que ho entenc, però
ja
dic... Però Rebeca, m'ho explicarà.
Jo el davant, darrere i de les bambes...
Sí, una mica això ho fa la unitat de muntanya, una mica el que estan venint a dir és que hi ha algú, que en aquest cas doncs seria l'única persona que estava amb ell, que seria el Jonathan Andic, que fa una senyal ell mateix amb el peu de com si algú deixés una... una relliscada, la senyal d'una relliscada, és a dir...
O sigui, mira, va relliscar aquí i aquell aquí...
Que deixes tu una, com una petjada perquè sembli que algú ha relliscat allà. Bueno, veurem això si té solidesa o no, però això és una mica el que estan dient, és a dir, que algú assenyala voluntàriament...
Vaig a passar el peu per aquí, que sembli que han relliscat.
Exacte.
Efectivament, jo també la interpretació que faig és aquesta, com si venen a apuntar que algú, que seria en aquest cas l'investigat, hauria simulat una petjada falsa de relliscada. Però bé, el que deia al principi, tot això són valoracions pericials molt delicades, molt subjectives, que no se fonamenten en una ciència exacta, com pot ser un ADN, i veurem, esperem, la defensa...
És a dir, ara és, entre cometes, no dic fàcil, però és plausible que la defensa trobi un expert que digui: ah, no, a mi això em quadra perfectament amb una relliscada.
Efectivament, o per exemple, l'informe forense de la caiguda. Estem farts tots els penalistes de veure en els judicis que hi ha uns informes de metges que llavors es contradiuen amb altres informes d'altres metges, com que no partim d'un anàlisi, d'una ciència exacta, que potser arribaran a una altra conclusió. O sigui, hem de ser prudents, com deia al principi, i veure, doncs, allò de... argument sempre d'un costat i de l'altre. I ara falten els de la defensa i hem de tenir aquesta expectativa, jo crec.
Aquesta pregunta no li faré a Monguiló, li faré a la Rebeca. Quan veiem aquests experts, que evidentment sempre van a favor d'obra, no? Doncs el de la Fiscalia, ara no parlo d'aquest cas, el de la Fiscalia apunta la culpabilitat d'un subjecte i el de la defensa diu que aquelles proves són el contrari. Aquí sí. No passa mai que aquests experts menteixin?
Clar, no, que... jo no diria mentir. Jo crec que el que passa és que, repeteixo, com que no treballem en una ciència exacta, el que passa a vegades és que hi ha opinions divergents, fonamentades amb criteris propis, que no arriben a la mateixa conclusió. I la llei no dona més valor a la prova pericial del fiscal que a la prova pericial de la defensa. La llei li dona absolutament el mateix valor i la valoració en consciència de la prova que farà el tribunal en el seu moment.
Però clar, ara vaig a fer un paper d'advocat del diable, literalment, eh? Però ara jo he fet alguna cosa dolenta i vaig a buscar un pèrit i li dic: mira, si em dones aquesta conclusió et pagaré el que faci falta. Això?
I com pots anar a buscar un testimoni fals, llavors estàs cometent un delicte.
No, ja, però vull dir que això, Rebeca, que clar, no, aquí... no li pregunto a Monguilot perquè no el vull fotre en un embolic, perquè potser sap d'algun cas i no li vull ni preguntar. Però tu, Rebeca, creus que això és impossible que hagi passat?
És veritat que es pressuposa que doncs, la policia el que vol doncs, és saber la veritat i de la defensa, òbviament, defensar el seu client, fins i tot en els casos que segur que tu, Carles, no t'ha passat que sigui culpable i buscar que acabi, doncs, acabi sent exculpat de tot. No, però sempre es pressuposa doncs, que doncs, el forense que vingui, que és judicial i que expliqui el que hi va veure doncs, en aquell cos quan va fer l'autòpsia, doncs, se li dona una credibilitat, no?, sobre el que hi va veure en aquell moment. És veritat que després, com diu el Carles, doncs, sí que hi ha com molt de debat en algunes pericials, eh? I llavors això doncs, entra un terreny de joc complicat, però sempre es parteix una mica de la base que la defensa té uns interessos molt i molt clars i que suposadament en un món ideal doncs, la policia i la fiscalia el que volen és arribar com una idea de la veritat i de què va passar.
Bé, això veurem si arriba a judici. I un últim punt, que també, si més no és cridaner, l'estranya desaparició del telèfon mòbil de Jonathan Andic.
La desaparició, en circumstàncies estranyes, de l'anterior telèfon mòbil, que segons va manifestar la seva secretària, li va ser robat a Quito, a Ecuador, en un viatge llampec que va realitzar d'anada i tornada el dia 24 de març de 2025 i del qual va tornar el dia 26. Les dates de la desaparició de l'antic terminal coincideixen amb la informació donada pels mitjans de comunicació sobre la reobertura de l'expedient judicial.
És a dir, surten notícies de que reobre i el senyor Jonathan se'n va a Quito per 2 dies...
Sí.
I té tan mala sort que aquells 2 dies perd el mòbil.
Li roben.
Sí, i a més, el que explica també l'interlocutòria és que el nou telèfon, que ells és el que li acaben doncs, intervenint, està esborrat el contingut, no? Llavors això ho diu l'interlocutòria i ho explica. I llavors, clar, això és una prova de que ell es canvia el telèfon amb la intenció d'ocultar proves que l'incriminen. Doncs no és una prova directa, això.
Per tant, perdona, totes les proves de missatges i tal venen del telèfon del pare.
no han recuperat coses, no? Ens va dir,
jo sé, alguna cosa han aconseguit recuperar del telèfon del Jonathan Andic, i després tenen també el telèfon del seu pare i la resta de terminals que van intervenir i les manifestacions de testimonis que envolten aquesta relació.
Per cert, ahir va quedar en llibertat sota fiança d'1 milió d'euros, entre altres coses. Advocat, ens va sorprendre que fos tan ràpid de saber la fiança i al cap de, que eren, mitja hora,
20
ja s'havia pagat. És tan fàcil pagar 1 milió d'euros de fiança?
Si els tens. Bé, mira, les fiances, precisament la llei d'enjudiciament criminal ordenen que es posin en proporció i en relació a la capacitat de cada un. És a dir, el mateix delicte, sent una altra persona acusada de menys capacitat econòmica, li haguessin posat una fiança més baixa, segur. Per tant, se posa 1 milió de fiança, que són molts diners, perquè és conegut que aquest senyor té possibilitats econòmiques altes, i el fet de que tardi tan poc, doncs bé, si tens 1 milió al compte corrent, tardes el que tarda vostè o jo com fem una transferència de 200 euros. Si els atens, suposo que és automàtic.
Però, Carles, aquí nosaltres vam tenir com una mica de debat, perquè algunes vegades sí que hem vist que es veuen obligats perquè els bancs estan tancats, que fins al dia següent no ho poden fer, no, i que al final han de dormir a garjoles. Tu creus que no, que sempre és així de ràpid?
A veure, jo el que he vist és que sí que és cert que a vegades hi ha problemes que t'has d'esperar l'endemà, perquè fins i tot a vegades la pròpia secretaria del jutjat no pot rebre la fiança a la tarda i t'has d'esperar l'endemà. Aquí ha sigut molt ràpid. Però bé, seria una qüestió purament, diguéssim, de burocràcia bancària, i a mi em sembla correcte que si la jutgessa diu, miri, vostè paga 1 milió de fiança i surt de llibertat, a mi em sembla correcte que ho pugui pagar immediatament i no passi una nit innecessàriament a garjoles, no?
I aquests diners, què passa amb aquests diners? Generen interessos? Els posen en un compte fix d'aquests que donen un 2%? Perquè, home, mira, si està allà un mes, doncs traiem 20 euros.
Ahir la tarda em preguntava això. On es guarda això? Qui ho guarda?
Van amb un compte de consignacions judicials, són diners que custodia el jutjat, cada jutjat. Si donen interessos, evidentment, qui se'ls queda serà l'administració de justícia, no el que l'ha pagat, i la fiança el que assegura només és que la persona que ha quedat en llibertat sota fiança compareixerà cada vegada que el citin. Si aquesta persona compareix, fins i tot si acaba sent condemnada, no parlo d'aquest cas, parlo en general, encara que el condemnin, els diners es tornen en el fiador quan compareix, per exemple, a complir la pena. És a dir, no és una multa que es perd, sinó que és una garantia. Aquí hi ha una garantia afegida molt més transcendent.
Ai, ara ens hem quedat amb la garantia transcendent. No, home, no.
S'ha acabat el capítol.
Ara, perdó, que tornem a començar. Ens hem quedat a garantia transcendent.
Sí, la garantia és perquè no s'escapi, perquè no faci fugida. Però dins de la fiança hi ha una altra garantia afegida, que és la de la prohibició de sortir del territori espanyol i la retirada del passaport. Això limita, certament, la vida i la llibertat de moviments d'aquesta persona.
Home, però la gent rica, això ho hem vist a Breaking Bad, que tenen unes empreses que van allà i els treuen del país, no? O no va així, això?
Bueno, mira, si et vols escapar, suposo que
un vaixell,
pots aconseguir... Un avió privat...
No, però també aquí hem de dir, si no frivolitzem, la realitat estadística és que jo, quan vaig començar a fer d'advocat penalista fa 43 anys, tenia clients que estaven en busca i captura i els tenies visquent al costat de casa, anaven amb un DNI que havien comprat al barri xino i ningú se n'enteraven. Ara això és molt complicat, estem allò de l'aldea global. Avui dia hi ha extradició pràcticament en la majoria de països. Els mitjans de comunicació segueixen la pista de tothom. És la globalització. Ara és molt difícil posar-te en fugida i aconseguir que no t'enxampin, perquè, escolta'm, la realitat, mira, ara hem acabat el judici dels Pujol, com heu dit vosaltres i tothom sap. Allà hi havia persones que s'han presentat, que els demanen 20 i pico d'anys de presó, que en un moment determinat alguna d'elles el van posar a la presó per risc de fugida. No s'escapa ningú. La realitat és que la gent no s'escapa. I el perfil d'aquest senyor, el senyor Antic, no és el meu client, per tant no tinc cap necessitat de defensar-lo, però jo posaria la mà al foc que aquesta persona no s'escaparà. Aquesta persona seguirà a disposició dels tribunals seguríssim.
Més enllà del cas Antic, li consta algun cas d'una fiança que s'hagi acabat quedant al jutjat? És a dir, que algú que trenqués això, que s'escapés o allò... Hòstia, doncs van quedar allà uns diners per sempre.
Sí, 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 però, per exemple, són gent que han pagat una fiança, com hem determinat, són estrangers, que no tenen una vinculació en el territori. Una persona que ha tingut un problema, doncs, jo que sé, a Espanya, li posa una fiança per la llibertat i resulta que viu, m'ho invento, no?, a Nicaragua, o al Japó, o allà on sigui, pues que potser no torna. I dona per vols diners, i efectivament està prevista en la llei. Quan una persona que ha pagat una fiança no compareix, es requereix en el fiador perquè el presenti, això és un tràmit processal que està regulat, i si aquest fiador, que ha pagat els diners, no el presenta, perd la fiança i se la queda l'Estat. Això passa, sí, sí.
Doncs és un cas molt interessant i tindríem moltes preguntes per fer-li al Carles Monguiló. Li agraïm molt que ens hagi atès aquesta tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada. No marxis, Rebeca, que tinc més preguntes per tu, eh?
Aquí em quedo.
Una pausa, seguim amb aquesta Champions particular.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final... vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
En tota aquesta qüestió en dic el que hi ha poc dubte és que la investigació se centra en una qüestió econòmica. El mòbil ha de ser econòmic i amb aquest afegit de la fundació que apareixia com amb un possible canvi de testament, que a més això ho heu treballat molt al País, no? Sí. Heu tret aquesta exclusiva. Són conflictes que passen habitualment a moltes famílies, en aquest cas convertit en encara més global perquè hi ha un assassinat, presumpte assassinat pel mig, o com a mínim una mort pel mig. Però hem volgut trucar també el Roger Vinton, que és autor del llibre La gran teranyina, els secrets del poder a Catalunya, perquè... no és l'única família rica que ha tingut problemes a partir d'aquesta riquesa i de les relacions familiars. Roger Vinton, bona tarda.
Hola, bon dia, Francesc, què tal?
Bé, aquí, amb aquesta qüestió, en dic que ens té a tots molt, molt pendents i que té la Rebeca treballant 24 hores, però el llibre retrates també banquers, empresaris immobiliaris, farmacèutics, i això de les famílies riques, que així vist des de fora és com molt... ens fan molta enveja perquè tenen molts diners, si rasquem una mica, els conflictes els trobem de seguida, no?
Sí, és cert que en el món empresarial el conflicte és una cosa bastant consubstancial i bastant habitual, i com més gran és l'empresa, doncs més gros és el conflicte, no? I si, a més, hi ha famílies implicades, doncs la cosa encara es complica més, perquè es transforma en un tema molt delicat, no? De fet, una cosa molt habitual és que quan dos germans munten un negoci es quedin un 50% cadascun d'ells, i això, que està molt bé i és molt equitatiu i molt just, acaba sent, quan hi ha problemes, un laberint del que és molt difícil sortir-ne, perquè amb un 50% cadascun estan sempre empatats en totes les votacions, ah. i si algú vol vendre, que algú extern compri un paquet només del 50 que no manarà, doncs fa que sigui molt difícil desfer aquell equilibri accionarial. Dit això, sí que és cert que conflictes empresarials amb famílies pel mig n'hi ha tots els que vulguis, no? A Catalunya també hem conegut casos que en el seu moment han sortit i han ocupat moltes planes als diaris, i vaja, segur que si comentem algun
sí, el recordarà. Mira, ho hem parlat prèviament, que ho apunta, perquè tu volies sagues d'aquestes de molts diners, sí, estil Succession.
És que jo, com que m'agrada molt Succession, que no sé si l'has vist, la sèrie, és una família també, un empresari i els seus tres fills, i estic... Sí, no sé si saps algun cas de...
Mira, per aquí. Tenim, per exemple, Roger, et vaig dient i tu em comentes una mica, sí. La família Roviralta, no sé si ens pots explicar a què es dedicaven i què va passar amb els Roviralta.
La família Roviralta tenien una empresa molt, molt gran. Quan parlem de facturacions properes als 3.000 milions ja fa dues dècades, que era Celsa, una empresa que fabricava acer i que qui més qui menys tothom ha vist, perquè tenen la planta principal, la tenen al costat de l'autopista P7, a Castellbisbal, i és bastant visible. Doncs això estava controlat per dos germans, el Josep Maria i el Francesc, que en un moment donat van tenir visions diferents del negoci i plans diferents, i aleshores va haver una situació de molta tensió, i al final van haver de separar-se perquè no hi havia manera de posar-s'hi d'acord. I aleshores el que van dir és que, mira, com que tenim dos negocis, aquest de l'acer i un altre més petitet de material mèdic, que es diu Werfen, un dels germans es queda amb l'empresa grossa i l'altre amb la petita. I per equilibrar-ho, doncs, el que es queda amb l'empresa més gran li va pagar molts diners, molts milions de compensació, no? Aquest va ser l'acord. El que passa és que ells en aquell moment no podien sospitar que amb el pas dels anys l'empresa d'acer entraria en declivi i la petita no pararia de créixer fins que va ser molt més rendible que l'altra. Per tant, un dels germans va veure com el seu negoci creixia, però a part s'havien portat molts diners del pacte que havien firmat. El que passa és que això, aquest desenllaç final, ells no ho van viure perquè tots dos van morir abans. Quan van morir tots dos germans, encara la cosa hi havia bastanta diferència a favor de Celsa, que era l'empresa d'acer. Aleshores, aquest va ser el recorregut dels següents anys, però és que hi ha hagut un punt final encara més radical, i és que fa 3 anys només Celsa estava tan endeudada que va ser incapaç de pagar els creditors, i un jutge, amb una decisió que aquí no havia passat mai, que va canviar la història, un jutge va decidir que el senyor Roviralta, que era el propietari, perdia la propietat de l'empresa i li passava els creditors com a pagament del deute. És a dir, li va treure al jutge totes les accions que tenia aquesta persona a l'empresa familiar de diverses generacions.
Ja. Tot va començar amb dos germans partint-se el negoci per la meitat i va acabar així. Mira, un altre exemple, el de la família Baquer, que aquí també anem enrere.
Sí, els Baquer, aquests van fer molts calés amb una marca de bolígrafs i d'estilogràfiques que jo crec que la gent de més edat recordarà, que era Inoxchrome, hombre, que era segurament la marca més coneguda, no?, que teníem aquí.
Perdona, era el bolígraf de la Comunió.
El de la Comunió, també. Sí, perquè feien un producte de certa qualitat, eh? No era bolígrafs d'aquests. Aleshores, aquesta gent l'any 75 van aconseguir aixecar una promoció immobiliària gegantina de 1.200 pisos a una parcel·la que havia estat part de la fàbrica de la Hispano-Suïssa i després seria de la Pegaso. Aleshores, eren tot 1.200 pisos destinats a lloguer. Això va funcionar molt bé molts anys, però la següent generació, els fills de qui va fer això, van començar a tenir disputes entre ells, van començar a tenir problemes, i el més greu va ser el 2012, quan ja tenien, a més, un accionista extern a dins de l'empresa, que es deia Tebassa, quan aquest accionista va descobrir que dues de les germanes propietàries s'havien venut accions que tenien elles de la pròpia empresa, li havien venut a l'empresa. És a dir, havien fet una operació on elles estaven a la banda del venedor i del comprador i, a més, havien fixat el preu que els hi semblava.
Ah, que bé.
Vale? Que casualment era un preu superior al preu del mercat de les accions. Vale? Això és una pràctica bastant il·lícita i quan ho va saber el tercer accionista, doncs va esclatar un conflicte molt important. És a dir, que era el segon, perquè primer hi havien tingut un conflicte entre germans que va acabar amb la sortida d'un dels germans, i després va passar això. I clar, hem de pensar que aquesta família tenia un patrimoni també, no tant com Celsa, però un patrimoni també molt important, perquè imagina't què és que cada mes t'entrin 1.200 lloguers al compte corrent, no?
Home, igual que aquí deixaríem de treballar, no?, si ens entressin 1.200 lloguers.
Sí, però estic veient que no es poden tenir tants calés, eh?
No, és que tenir tants calés, Rebeca, no, ens val més treballar de 9 del matí a 11 de la nit que no cobrar 1.200 lloguers. Mira, i encara un altre cas, a més d'una empresa, que aquesta sí que la coneixem tots perquè és probable que la fem servir. Bonpreu Esclat, la família Font.
Font, sí, bueno, això és molt recent. Això fins al 2019 no es va resoldre. Van estar molt de temps, els dos germans, és el cas que deia, dos germans que són propietaris del 50% de l'empresa cadascun i la situació acaba en bloqueig. El cas és que un dels germans havia decidit no repartir mai dividend perquè preferia que els diners es quedessin a l'empresa per anar fent una expansió, que després és la que hem vist, que realment ha crescut moltíssim, Bonpreu Esclat. Però l'altre germà, ell preferia cobrar el dividend, no? Tenir cada any uns calés del compte fruit del benefici del negoci. Aleshores, no hi havia manera de posar-se d'acord i aleshores van decidir, doncs, escolta, el que vol cobrar el dividend que marxi, que vengui el seu paquet del 50% i ja està, i ha acabat el problema. Però, clar, aquí realment començava un altre problema, que era posar preu a aquest paquet del 50%.
Clar.
Ells van demanar informes a firmes d'aquestes Big Fours, no?, de multinacionals
què val,
i cada... Curiosament, el germà que havia decidit comprar-li el paquet al seu germà, aquest obtenia valoracions que eren la meitat de les valoracions que obtenia el germà que havia de vendre. Valoracions independents.
Si tu encarregues... És allò que dèiem abans, si tu encarregues un informe, no te'l faran contrari.
I al final, quin preu van marcar?
Al final, van marcar un preu que estava, no sé si dir-te, just a mig camí, però un preu que no era ni l'un ni l'altre, que va ser de 300 milions d'euros, d'acord? Però vaja, ja et dic que les valoracions eren de firmes de molt prestigi i absolutament independents, i tenien diferències de l'ordre del doble, una de l'altra.
Bé, el que ens ha de quedar d'això és que si teniu un germà, no feu negocis al 50%, perquè si hi ha èxit, us sortirà malament, això.
Com a molt, que et pagui la pizza i li fas el bízum, sí. Però res més.
Exacte.
Res més.
Pot ser perillós. Això dels 50, dels empats infinits pot ser molt perillós.
Millor entre tres, que com a mínim et puguis aliar amb algun germà i així ho tires endavant. I si no, doncs no facis negocis.
Fills únics.
Fills únics. Oh, no, clar, fills únics. Bé, a vegades és igual. Roger Vinton, ens ha agradat posar aquest apunt per veure que les famílies riques també ho passen... Els rics també ploren, a vegades, o tenen
problemes. No hi ha problemes. Sí, tant.
Moltes gràcies.
A tu.
Rebeca, quin és el següent pas, ara, en el cas en Dic?
Doncs ara suposo que no trigarem a veure quines explicacions fa la defensa, veurem si recorren...
Això ho sabrem? Es farà públic,
si
vull dir.
Si ells recorren aquesta interlocutòria del jutjat a l'audiència, no? Dir que no estan d'acord amb aquestes mesures cautelars i l'audiència es pronuncia, això ho hauríem de saber i seria públic segurament, igual que ha sigut a la interlocutòria d'ahir de la presó. Veurem si ho fan o no ho fan.
Hi ha això un termini gaire llarg?
Ells això ho poden recórrer, no sé si tenen moltes vegades que són 15 dies, una mica més, no en vull... Però crec
però
que
això serà bueno, ara, sí. D'aquí
si ho fan, no triaria
abans,
molt.
Abans suposo de les vacances d'estiu, sí. Diguem.
Suposo que ells també han de valorar si fer-ho els hi surt a compte o no, en el sentit d'imagina't que ells recorren i que l'audiència reforça la decisió que ha pres clar. Aquest jutjat instructor, no? Llavors, suposo que ells estan valorant una mica vale, fins a quin punt això ens perjudica de que no puguis moure't i sortir, o deixem-ho així i després anem a fer ja una defensa de fons de cadascun dels indicis i anar-ho en la investigació, que encara continua, doncs anar-ho recorrent tot i contraargumentant i sobretot segurament amb aquest objectiu no arribar a judici.
Serà el gran cas que ens tindrà ara, si ja ens tenia pendents ara amb tot això, suposo que és una carpeta que tindràs allà sobre la taula del diari sempre per
jo
si de
cas. Jo dormo pensant en aquest cas.
I dormiràs.
Sí, eh? Ja tens... se t'apareix algun malson sobre el cas? Has tingut?
L'obsessió és recurrent, per dir-ho així. Sí, ja, que clar, està sempre... És clar. Un d'aquelles històries que sempre doncs, t'acompanyen
i que... El malson d'un periodista de tribunals és que se t'escapi, no? Que se surtin per la porta del darrere, no? El malson dels actors és quedar-se en blanc i el d'un periodista de tribunals deu ser que arribis
no
tard
a les coses, no saber per on van les coses i com respiren i que vagis una mica cegues en un cas tan important.
Bé, això ho anirem seguint aquí. Nosaltres no ens perdrem cap detall gràcies a la Rebeca Carranco. Has pogut descansar avui una mica o no?
Més o menys. Tinc una nena molt petita, això tampoc ajuda.
Doncs no s'acaba mai de descansar.
No.
Rebeca, moltes gràcies i seguirem pendents de tot
gràcies.
Això. Atenció que divendres... Mira que contenta està la Dolors. La Dolors està encantada. Perquè divendres serem a Girona. Dolors, somriu més, dona, que estarem a casa teva, eh? Home, allà...
Aneu a comprar xuxos.
Mira, podríem comprar uns xuxets.
Home, que són ben bons. Els que són bons, clar.
Sí. Sí que els... Va, no. Tu, Dolors, saps algun lloc bo, no?, per comprar-ne? Doncs anem amb la Dolors a comprar xuxos, però abans, o després, serem a la Devesa, a l'exterior de l'Auditori de Girona, per celebrar el seu 20è aniversari. L'endemà juga el Girona contra l'Elx.
Buf.
Partit que és una finalíssima.
Sí,
guanyar,
sí.
Quedar-se primera, no guanyar, baixar segona.
Sí.
Doncs vindrà l'Eduard Solà. La Dolors està contenta perquè vindrà el Solà, també. Som molt amics amb el Solà. Som tots amics del Solà, de fet, eh? Però és que no només vindrà l'Eduard Solà. Tindrem amb nosaltres Mazzoni! Vindrà Mazzoni, que ens cantarà en directe. A tots aquells que ens vulgueu acompanyar el podreu veure, però també podreu veure Miguel Poveda. Ah, no tenim música de Miguel Poveda, ens ha de tenir música de Poveda. Bé, doncs vindrà Mazzoni, Miguel Poveda, una funambulista, i podeu venir-nos a veure en directe. Què més vols?
Una funambulista?
Sí.
Que farà tirolina, vull dir...
Passarà... No, tirolina no, en principi...
No, vull dir, passarà la maroma...
Ah, ho has de venir a veure.
No podré.
De 4 a 6, a la Devesa. No tens millor pla que aquest.
Ja ho intentarem.
T'espero, et
poso taxi.
Ho intentarem. En directe, des de la Devesa, us esperem allà per escoltar Mazzoni, Miguel Poveda, i viure la prèvia d'aquest Girona-Elx que ens ha de donar la permanència de l'equip català.
Mare de Déu.
Farem una pausa? Sí? Mira com podem la música. Hòstia, ben quadrat, això.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
a Braun. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Un berenar que podeu rebre vosaltres, o sobretot, podeu enviar a vosaltres. 607-07-09-01. Encara ens queden dates obertes fins a final de temporada. No gaires.
Quin dia? Fins quin dia?
Això va fins al 3 de juliol.
Vinga.
Sí, res, eh? Us queden 6 setmanes o 5 setmanes i mitja.
Deu quedar poques d'obertes, sí.
Queden pocs dies, però encara queda alguna data. Que mira, aquí encara podem colar-vos. Doncs 607-07-09-01. Envies un WhatsApp a aquest número de telèfon i és tan fàcil com dir... Mira, m'indica la Carla, poques dates, hi ha hagut una remuntada els últims dos dies que hem tingut com una onada de peticions noves, per tant, queden molt poques dates, ja.
Això sempre passa quan s'acaba.
Ai, que no ho hem fet encara.
Corre, que no arribem.
Ai, que no ho hem fet encara. I no sé si la temporada que ve hi serem.
Això...
Si, i si som, si ho fem.
Si no ho saps tu, no...
No sap, algú deu saber. Espero que algú ho sàpiga. 607-07-09-01 per enviar un berenar a una persona estimada. Avui l'ha rebut la Joana. Joana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em diuen que ja has començat a menjar-te aquest berenar.
Sí, o sigui, que no ha arribat el berenar, com que l'han portat duret aquest matí, a l'hora de dinar, ja hi hem clavat la dent.
Apa! Molt bona. O sigui, en comptes de berenar han estat uns postres.
Això mateix, sí senyor.
I et pots imaginar qui t'ho pot haver enviat, això?
Bé, o sigui, de saber-ho no ho sé, però juraria que ha sigut el meu home, perquè fa poc que va ser el meu aniversari i, o sigui, volia ser una sorpresa. Suposo que és això. Ja li demanaré.
Espero que no s'hagi estalviat el regal.
No.
Era un complement, no, era un complement.
Era un complement, era una, més que res una sorpresa.
Molt bé.
Com es diu el teu marit? Com es diu el teu marit?
Es diu Joan.
Doncs bé, ara et saludarà, a veure si és el Joan o és algú altre.
A veure si hi ha algú amagat per aquí.
Ja pots saludar.
Hola, què tal?
Hola, què tal, Joan?
Com estem?
Quin ensurt. Joan, com és que li vols enviar aquest berenar a la Joana?
Bueno, perquè el dia 7, com ha dit ella, va ser el seu cumpleanys i vaig pensar això, serà un complement i com que jo us escolto cada dia quan surto a caminar, pues, us escolto i vaig dir, ah, pues mira, li faré això. I resulta que quan vaig voler-ho fer pel dia 7 ja estàveu plens i em veu dir pel dia 20. I com diem els catalans, tots els sants tenen cap buitada. Doncs els cumpleanys també deu ser el mateix.
No, i per tant, tant,
vaig dir, pel dia 20 estarà bé.
I tant, home, i tant.
I estupendo.
I escolta'm, i sou parella, no sé si es pot preguntar, sou parella de fa molts anys, és recent?
Hòstia! tira llarg.
Joana, quants anys fa?
54.
Mare
de Déu.
Però estem tendres com un all, eh? De veritat.
No, o sigui, jo els que vaig fer van ser 78, o sigui que tinc bastants calendaris, com pots veure.
Ostres, escolta'm, feu enveja i tot, Joan i Joana. A més, amb aquesta coincidència de nom gairebé, cap a que no us deuen haver passat anècdotes dient-vos Joan i Joana.
I tant. No, ens deien els Jotes.
Els Jotes?
Ens deien els Jotes, sí.
Els amics us deien això?
Sí.
Encara ens ho diuen, encara ens ho diuen. Jo quan en tinc... Quan tinc de fer alguna cosa per aquí al poble i tal, nosaltres som de Sallent, quan tinc de fer alguna cosa per aquí al poble i tal, sóc el Joan, i si dius el Joan, el cognom, el Jotes, el Jotes, vale.
Doncs escolta, vale. Joan, Joana, records a Joan García, si us el trobeu, i...
Clar, efectivament, sí. és veí nostre.
Ah, sí?
Viu a 50 metres de casa.
Una abraçada.
Gràcies.
Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.